l'increment del vot per correu per les eleccions del 23 de juliol.
Ara el tu diràs, nosaltres hi tornem demà. Que vagi bé, bona nit.
Amb Dani Aguilar.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 12 de juliol del 2023. Un dia de moltes, moltíssimes notícies i de molts noms propis. Dues hores i mitja de ràdio per endavant, apassionants per repassar la fervent actualitat esportiva. El primer nom, el de Vito Roque, el dia que el Barça ha fet oficial, per fi, la seva incorporació. Això sí, Tigrinho no rugirà fins la temporada que ve com a blaugrana.
Culés, estoy muy contento fichar por el Barça. Es un sueño hecho realidad. Tigrinho, viene a Barcelona. Nos vemos pronto. Força Barça.
Nos vemos pronto, però potser no tan pronto. Hola, Roger Saperes, bona nit.
Hola, Dani Aguilar, què tal, bona nit?
No tan pronto, perquè serà finalment l'estiu que ve quan arribarà el davanter brasiler al Barça.
Doncs sí, després de dies i dies manejant la perdiu, aquest matí s'ha fet oficial el fitxatge de Vitor Roque, i com dius, és un fitxatge a un any vista, perquè el nou brasiler no aterrarà a Barcelona fins l'estiu vinent, per tant, no vestirà de blaugrana fins la temporada 2024-2025. El club no ha donat detalls del preu de l'operació, el que ens expliquen és que serà de 30 milions fixes i 31 en variables. Sí que explicat al Barça que el jugador ha signat contracte per les properes 7 temporades fins la 30-31 i que tindrà una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros.
Caldrà saber llavors qui assumirà la temporada que ve el rol de substitut de Lewandowski. Ho posarem sobre la taula de tertúlia avui amb en Lluís Carrasco, en Ferran Correas i en Marc Fuster, que debuta avui al Tu diràs de RAC1. En un dia en què Oriol Romeu, sape, també torna a estar al centre de l'atenció.
Doncs sí, perquè el Barça continua treballant per tancar la seva incorporació i confia que serà un cas que es pot resoldre aviat. Ara mateix la idea del club blaugrana passa per pagar la clàusula de rescisió, que és de 4 milions d'euros, però sense deixar d'intentar un acord que pugui deixar satisfet també el Girona. Amb el jugador està també tot parlat, per tant, sensació que entrem en la recta final del seu fitxatge pel Barça. Insisteixo, el club estan convençuts al 100% que aquesta operació es farà i podran incorporar la petició de Xavi Hernández pel mig centre.
I deixa'm afegir un altre nom, perquè clar, ara obro la pàgina de Mundo Deportivo i veig el nom de Bernardo Silva. Què podem explicar, sape?
Doncs, bàsicament, a RAC1 el que podem explicar va en la línia del que han avançat el Fernando Polo i el Ferran Martínez a Mundo Deportivo, i és que, efectivament, al Barça li agradaria fitxar-lo. Què hi ha més enllà d'això? Doncs que el jugador ha fet arribar al club blaugrana les ganes de venir. Pot afrontar el Barça ara mateix una operació com aquesta? D'entrada, no. I dic d'entrada perquè només s'ho podria arribar a plantejar si es produís una venda important. Si surt una peça grossa, el Barça intentaria incorporar Bernardo Silva perquè saben que voldria venir i perquè creuen que té el compromís del City per sortir en determinades circumstàncies.
Vitor Roque, Oriol Romeu, Bernardo Silva, noms per tots els gustos avui a l'actualitat blaugrana. I a Girona, avui, han presentat Daily Blind, però clar, el nom del dia també era el d'Oriol Romeu. Què s'han dit des de Girona, Xavi Puig?
Doncs Pere Guardiola, el president del Consell d'Administració, explica que hi va haver un primer contacte amb Mateu Alemany fa 17-18 dies i que està prevista una trobada amb Alemany en els propers dies. Ara, la postura del Girona és de comptar amb Oriol Romeu per la propera temporada, per la 23-24. Amanit tot això per les paraules del president del Barça, Joan Laporta, avui a l'Esportiu, on assegura que si fitxen algun jugador del Girona estan ajudant el Girona. Resposta de Pere Guardiola.
Sí, el Barça ens vol fer un favor que no ens fitxi l'Oriol. Això és una realitat. Nosaltres estem planificant la plantilla i estem planificant la temporada amb l'Oriol dins. I si venen i ens fitxen l'Oriol, realment ens fan, no ens fan un favor.
Doncs aquestes són les paraules de Pere Guardiola. Després escoltem què més ha dit el màxim responsable del Girona. Després, de fet, hi serem per saber també quina és l'opinió des de dins que s'està vivint al club gironí. I ara que està tan a l'ordre del dia parlar del planter dels joves del Barça, avui també aprofundirem en els 12 nanos joves amb els quals el Barça ha arrencat aquest any la pretemporada. Tot això al mercat futbolístic, però és que aquesta nit també estem molt pendents del mercat basquetbolístic. 22:35, o el que és el mateix, 1:25, perquè Billy Hernán Gómez es converteixi oficialment en el jugador del Barça. Marc Mundet, ho serà?
Ho serà. El Palau ara mateix estan molt tranquils. Font de la negociació han confirmat a RAC1 que el Madrid no executarà l'opció de tanteig a l'oferta dipositada pel Barça sobre Willy Hernán Gómez a la seu de la CB. Això vol dir que a les 12 de la nit el gran dels Hernán Gómez serà nou jugador del Barça per les 4 properes temporades i la segona incorporació en l'era Roger Grimau després de la incorporació de Joel Parra. També en aquesta hora estem pendents de Badalona. En canvi, a l'Olímpic, en un 90% d'opcions, ens asseguren, el Joventut executarà el dret de tanteig sobre Kyle Guy, jugador pretès pel València Bàsquet. Està tot obert encara, però a l'espera de que València pagui la quantitat que vol el Joventut per la renúncia sobre els drets que té la penya sobre l'escorta fins ara verd i negre. Tres opcions damunt la taula. València paga la quantitat fins a les 12 de la nit, la quantitat que demana el Joventut i se l'emporta. Opció 1. Opció 2. València no paga, el Joventut iguala l'oferta per al jugador per després traspassar-lo. Tercera opció. El València no iguala la clàusula, el jugador es queda a Badalona. Opció poc probable, però ha arribat el cas possible, des del moment en què l'Olímpic ha entrat 1 milió d'euros per la clàusula de rescisió de sortida de Joel Parra ara fa uns dies cap al Barça.
Amb el rellotge a la mà, amb el cronòmetre a la mà, 1:23 ara mateix, a la mitjanit en punt, estarem molt pendents de totes aquestes operacions. I, de fet, trucarem a qui coneix perfectament Billy, no en va ser el seu, diguem-ne, gran descobridor a Sevilla, que és en Juan Llaneza. Tot això pel que fa a l'actualitat blaugrana. El Real Madrid, Pol Rodríguez, compta també amb aquesta notícia que és important. Ho explica The Telegraph sobre, diguem-ne, escabrosos detalls financers del club blanc.
Sí, segons el diari britànic, el Madrid no ha justificat una despesa de 122 milions la temporada 21-22 i apunta que aquests diners sortirien d'un acord amb un capital privat anomenat Providence, del qual hauria rebut ingressos a canvi de futurs ingressos per màrqueting. Segons la informació, aquests diners li haurien permès rebaixar el límit salarial del Fair Play. Així doncs, el Madrid també hauria activat una palanca, però en aquest cas sense justificar-la.
Després ho ampliem. I fora del futbol, repàs diari a Wimbledon i Tour. Compte la jornada avui a l'All England Club. Tenim servides unes semifinals espectaculars. Miquel Pasqual, on hi serà Carlitos Alcaraz.
Sí, el Murcia s'ha desfet per la via ràpida del danès Jorge Rune. 7-6, 6-4 i 6-4 i s'enfrontarà a Daniil Medvedev a les semifinals. El rus ha patit de valent per superar la gran sorpresa del torneig, Christopher Eubanks. Amb 1-2 en contra, Medvedev ha salvat el partit al tiebreak del quart set i s'ha imposat el cinquè per un plàcid 6-1. Al quadre femení, Sabalenka ha eliminat Kiss en 2 sets i s'enfrontarà a Jaber en semifinals després de que la tunisiana hagi superat Rybakina en 3 sets.
Després anirem cap a Wimbledon, cap a l'All England Club, per explicar com ha anat aquesta jornada amb el company de La Vanguardia, amb el Sergio Heredia, i quin és l'impacte de Carlos Alcaraz. I al Tour, el gran protagonista és Jasper Philipsen, que avui s'ha endut la quarta victòria d'etapa d'aquest, insistim, Tour, a l'esprint, a la general, sense canvis, Vingegaard líder a 17 segons de Pogacar. Dimecres 12 de juliol del 2023, dia Tigrinho. Fem una pausa. Fem una pausa i, de seguida, parlem en directe a RAC1 amb un dels artífexs d'aquesta negociació, amb un dels protagonistes de la negociació que ha dut Víctor Roque al Barça. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Sortirem a les 6 que no vull embussos, eh?
Acabeu ja, que es queden 200 quilòmetres.
Espolsa't bé abans de pujar al cotxe que l'omples de sorra.
Ara em toca a mi posar música, ok?
Venen clàssics de l'estiu per tots i ve Summer for All a Citroën. Tèrmic o elèctric, aquest estiu estrena el teu Citroën en condicions especials i sense esperes. Citroën. Condicions a Citroën Punès.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Anna Mena, Víctor Manuel, Joan Dausà, Himnes del Cor i molts més actuaran al Festival Vallviva del 12 al 15 de juliol a la Vall d'en Bas.
Gaudeix de l'experiència Vallviva a benefici de la investigació del càncer i amb la col·laboració de la Vall d'Hebron.
I tu, ja tens la teva entrada? No t'ho perdis i compra-la a vallviva.cat.
Si ets professional de la construcció o la reforma, a l'Heroi Merlin estem amb tu, amb més productes, més estoc i millors preus. A més, t'oferim serveis especialitzats pensats per ajudar-te amb la teva feina, com transport a peu d'obra, assessorament personalitzat o servei d'instal·lacions especialitzats en obra, entre molts més. Uneix-te al Club Pro i descobreix tots els teus avantatges. L'Heroi Merlin, ara més pro.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Em cremo! Té...
Jo? Ai, no!
Però és que vols que m'abrasi?
Una oferta tan calenta que ens crema a les mans. Aconsegueix el teu Opel Corsa sense entrada, amb entrega immediata i per una quota increïble. Emporta't el teu Corsa, l'oferta més calenta de l'estiu. Finançament amb Stellantis Finance fins al 31 de juliol. Consulta condicions a Opel.es.
RAC 1. Lil Dami, cantant.
Fins i tot has desfilat, vull dir, m'has dit que l'any passat vas desfilar.
Sí, però...
Consell per desfilar, quin és el rotllo que s'ha de portar?
Vaig estar assajant el passeig de casa meva, és mirada perduda, pit en fora i caminar recte. Sobretot mirada perduda i pensar en coses tristes.
Pensar coses tristes?
Sí, perquè així no et rius.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 7 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1.
Avui en dia l'educador sexual és el porno.
Actualment consumeixo porno, soc consumidor des dels 12 anys.
És que jo no vull fer això, és que jo no vull que em tractin d'aquesta manera, a mi em fa por.
Potser l'altra persona espera que jo em comporti així, que actuï d'aquesta forma, i és que jo no ho sé fingir això.
Perquè ara més que mai cal parlar de sexe. La revolució sexual, amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuïtiu.
RAC1.cat. Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
Minuts per sobre de les 10 de la nit, 17 minuts i les 11 de la nit, tu diràs, RAC1 d'aquest dimecres 12 de juliol del 2023, el dia en què és oficial l'arribada, vaja, l'arribada a un punt ajornada, però l'arribada al capdavall d'un jugador brasiler de 18 anyets que s'ha de convertir en el, diguem, nou de futur del Barça. Finalment, arribarà la temporada que ve, no serà aquest juny, no serà aquest hivern tampoc, sinó que serà la temporada que ve, a l'estiu que ve, perquè disputi la temporada 24-25, que es diu Vitor Roque, i el seu representant, i de fet, un dels artífecs d'aquesta operació, es diu André Curí, i ja ens escolta en directe al Tu diràs de RAC1. Hola, André, què tal, com estàs? Bona nit, buenas noches.
Buenas noches, amigo. Buenas noches a toda Cataluña, especial los culés, y buenas noches a todos.
Fantástico. En un día, imagino, feliz para ti, André, porque imagino que estarás satisfecho de esta operación. Últimamente el talento brasileño se iba mucho para Madrid y ahora parece que como mínimo un poco vuelto para Barcelona, ¿no?
Sí, sí, sí. Se depende de nosotros. Siempre estamos ahí para ayudar al club y tenemos mucha ilusión de venir al Barça, porque los otros jugadores también que hicimos, como Neymar, Ronaldinho y también otros más que no, como Romario, Rivaldo y Ronaldo, todos crearon mucha ilusión a nivel mundial. Y yo que nosotros esperamos, apostamos todo, vinimos a Barcelona en con Laporte, con Deco, en condiciones menos favorables económicamente, pero con mucha ilusión de desarrollar y hacer un gran proyecto con el club.
Es así. ¿Vitor Roque, podemos decir que ha renunciado a dinero para venir al Barça?
No es una cuestión de renunciar, pero obviamente había ofertas mayores que el club, pero el Barcelona está siempre por arriba y vino a Barcelona dispuesto a cobrar menos en este momento para triunfar.
Tenía ofertas muy superiores de lo que cobrará en Barcelona, era mucho más dinero, André.
Sí.
Vale. ¿Y ofrecían también un traspaso mayor, más precio para el Atlético Paranaense?
Ni, la verdad es que no, ni dejamos de discutir esto porque tenemos siempre la ilusión de venir a Barça a hacer este gran proyecto y entonces ni discutimos así para él y para los agentes, que tengo un parcero, es mucho mejor económicamente otras ofertas, pero nosotros siempre queremos un proyecto de Barça y fiamos que será un gran proyecto de futuro.
Desde Inglaterra seguramente había esta atracción, ¿no?
Sí, muy bien.
¿Manchester United, quizá?
De Inglaterra y Francia.
¿Y de Francia también? Caray. ¿De Francia equipos top, el Paris Saint-Germain o no?
Sí. Caray. Solo puede top.
Caray. ¿Hasta qué punto ha sido importante Deco en esta negociación, André?
Muy importante. Deco, primeramente, trabajó conmigo en 1997, era mi jugador. Yo trabajaba en una empresa que lo llevaba. Lo portamos a Europa, a Oberca de Portugal, y lo conozco, muy amigo mío, y lo conozco muy bien. Y Deco siempre, con toda esta onda de otros jugadores, que no voy a citar nombres, pero de otros jugadores brasileños, Deco siempre ha dicho, no, el jugador correcto es Vitor. Y siempre peleó por esto, y bueno, se terminó un final feliz. Yo creo que Deco tiene total razón en este sentido.
Entonces, podemos, es que aquí en Barcelona, ¿sabes qué pasa, André? Que nos cuesta acabar de definir qué papel tiene Deco, qué papel tiene Mateo Alemany. Podemos decir que si alguien quiere ir a negociar a día de hoy con el Barça, tiene que negociar con Deco, ¿es así?
No, la verdad es que la negociación entre club, yo siempre negocié con Deco, pero yo sé que la negociación entre clubes, estuve director
de fútbol,
Atlético Paranaense, Alexandre, junto con Mateo Alemany y con Deco.
Vale.
Pero sup ya, ¿por qué no estaba yo?
Ya. Ya imagino que son cuestiones que son confidenciales, porque creo que el Barça sabe, no ha explicado cifras.
No, no ha donat cap cifra.
Hablamos de 30 millones...
No, la operación es muy buena para Barça. Ajá. En todo sentido.
¿Son 30 más 31, 30 fijos más 31 en variables, es esto?
Sí, esto comunicó el club, ¿no?
Vale. Entonces, los 31 en variables son de fácil cumplimiento, porque hay gente que dice, ¿esto es más un 61 o más un 30, André?
No, ¿cómo más un 61 más un 30?
Porque si los 31 son como de muy fácil cumplimiento, ¿o ¿de qué tipo de cláusulas?
Es de cumplimiento, tiene que jugar partidos, tiene que ganar títulos, tiene una cláusula por los tres mejores de FIFA, son buenos para el club. Que se tiene que pagar, lo paga feliz.
Muy bien. Después, aquí también la gente está muy preocupada por toda la cuestión de las comisiones, pero vaya, esto va según reglamento, ¿no?
Nada. Barça, tenemos que ayudar mucho el club y también Deco, la amistad que tenemos como presidente, también para encajar ahí en todos los sentidos. Tú sabes cómo está la cosa.
Sí. Como el Barça no está muy bien económicamente, entonces también...
Pero mejorará, va a quedar mejor, más fuerte.
Muy bien. ¿Ha hablado con Xavi, el jugador? Y no sé si ha hablado con Xavi y qué se han dicho.
No, la verdad es que no lo sé. Si ha hablado. Creo que puede ser, pero no. Ahí se llama directo al chico y no lo sé.
Que esté una temporada más en Brasil, ¿cómo se lo ha tomado él? Porque imagino que él ya tenía ganas de venir para Europa, ¿no?
Bueno, como te expliqué, para encajar, para venir a Barça, vamos a venir en enero. Obviamente que se puede siempre venir antes, mejor. Mas nuestro objetivo era hacer el proyecto grande con el club y se adecuamos a la situación.
¿Cómo está la relación de André Curi ahora con el Barça? Porque André Curi fue jugador durante un tiempo con el Barça, se acabó esa relación. ¿Cómo es la relación ahora con la nueva junta de Laporta, André?
No, yo no tengo relación laboral con el club desde 2020,
sí.
Pero yo no escondo de nadie, mi club es Barcelona, soy culé y siempre estuve bien con el club. Lo problema es la gente que vamos hablando cosas que no corresponden a la verdad y tampoco hay cosas.
Lo digo porque con la buena relación que hay ahora con Deco, no sé si se abriría la posibilidad de volver a trabajar con el club, o eso lo descartas.
No, trabajar no. Esto ya, trabajar de ninguna manera, no por tema del club, porque era ayudar, pero ayudar de otra manera en este ciclo, porque yo ya trabajé en el club, ya ganamos 40 títulos, ya tuvimos mejor equipo del mundo, ya fichamos a Rony, a Neymar, y ya lo trabajo ya está hecho. El club te da mucho trabajo, ¿eh? Yo ahora no, ahora voy a tocar mi vida tranquilo, porque a mí, y siempre ayudaré al club.
Muy bien, y ayudar también a que ese talento brasileño, que últimamente, como por ejemplo Vinicius o Rodrigo, se iba para el Madrid, que vuelva a encaminarse hacia el Barça, que era más o menos lo tradicional, ¿no, André?
Sí, no. Rodrigo y Vinicius eran de Barça. Ahí nos pasó uno que el club no decidió no llegar, que era Rodrigo, y Vinicius fuimos traicionados por uno de mis mejores amigos. Ahí es un otro tema. Pero ahora siempre estamos ahí para ayudar al club. Aquí hay un otro talento espectacular en Brasil que se llama Esteban, que tiene el apellido de Messinho. Y obviamente que voy a conversar con la dirección también para hablar, porque es un jugador de súper futuro. Mm. Y bueno, ahora dejamos Rodrigo y Vinicius para Madrid y vamos con los nuestros.
Messinho, me estás hablando, ¿eh? A ver, para los que no conozcan, sí. ¿Quién es Messinho?
Se llama Esteban.
Esteban. ¿Y quién es este jugador? Preséntanoslo un poco para los que no lo conozcan.
Es un jugador muy parecido con Leo. Súper talento.
¿Cuántos
zurdo,
años tiene, André?
Balón parado. Tiene ahora, es de 2007, tiene 16 años y medio. Uh-huh. 16 y medio.
Uh-huh. Y
bueno, hay también hay otros más, pero este te digo porque es un espectáculo y siempre hablamos ya a 5 años. La verdad es que de Vitor Roque también, el primer contacto con el club fue 2019. Uh-huh. Gente del club y vino a Belo Horizonte a mirarlo. Y con Esteban también. Lo hablo desde que yo trabajaba en el club, ya lo hablaba. Aquí tiene lo próximo, el próximo Balón d'Or. También con Víctor, que puede ser.
¿Y ya han empezado entonces los contactos con Messinho? Es decir,
No, Messinho cero. Te hablando de una charla.
Vale. Bueno,
tú me habló de dos, de Madrid, yo ya hablo de dos de Barça.
Estaremos pendientes de Messinho, entonces. Porque mira, ahora que me hablas de Madrid, André, ¿Endrick o Vitor Roque? ¿Habrá un debate en el futuro? ¿Tú quién crees que es mejor?
No, Endrick es buen jugador también, ¿no? Muy, muy bueno, pero yo soy de Vitor Roque. Yo pienso que Vitor Roque, y esto es un gran hecho de Deco, porque... si tú miras la historia, todos estaban ahí hablando tanto de Endrick, pero Deco siempre ha dicho el jugador correcto es Vitor. Yo creo que Vitor hoy por hoy está en un nivel superior.
¿Puede triunfar?
En el futuro yo no sé qué va a pasar, pero yo fío mucho en Vitor porque tiene mentalidad muy fuerte y es muy humilde y es trabajador y tiene ganas de hacerlo.
Voy acabando. ¿Puede triunfar inmediatamente ya en el Barça, Vitor Roque, tú que lo conoces bien y tú que conoces muchísimos brasileños que han pasado por el Barça?
Llega viernes y juega domingo.
Vale. Pues me queda clarísimo. Para ir acabando, André, déjame que te pregunte por otro tema de actualidad, porque claro, tener a André Curi en el Tú Dirás es alguien que está muy bien informado. Tú que conoces bien a Neymar, ¿Cuál es su situación ahora? ¿Cómo crees que está con el PSG? Porque están pasando muchas cosas en el PSG, André.
Bueno, yo no trato de este asunto. Neymar es un amigo personal.
Sí.
Y bueno, ahí también se puede salir de PSG, si haber una que PSG lo quiera, porque tenemos un saldo muy muy bueno y traspaso con 31 años, el mercado no puede hacer este movimiento. Tiene que ser una, como se dice en español, un chollo. Tiene que ser
una cesión.
No, un chollo, como un regalo.
Ah, vale.
No regalas, no puedes.
Vale.
No puedes ir ahí.
Claro, claro.
Dicen, no, voy a pagar el saldo que cobra ahí, hoy no se encaja.
Claro. Pues, es decir, ¿tú lo ves la temporada que viene que siga en el PSG o no? ¿Tú que lo conoces?
No sé, ahí depende de PSG. Es eso que estoy explicando. Esto depende de PSG, depende de él. Depende de PSG, le dice, no te quiero más, una cosa, pero una locura decir a Neymar que no te quiero más, porque Neymar, cuando se, en mi opinión, se equivocó cuando salió de Barça, yo le dije 100 veces para no marchar, pero también es verdad que ha cambiado el Paris Saint-Germain de patamar como el club. Era un club que no era una potencia, no era desconocido. No, y después que Ney se fue para ahí, se cambió todo. Hoy tú vas a cualquier ciudad del mundo, hay un chiquito con una camisa de París.
Claro.
Antigamente no pasaba eso.
Claro. Preguntes per l'Andrés Sape.
Sí, jo en tenia un parell. Hola, André, què tal? Buenas noches, soy Roger Saperas. Encantado de saludarte.
Buenas noches, Roger. Buenas noches, amigo.
Quería preguntarte sobre esa cuestión. ¿Tú crees que ha existido la posibilidad o Neymar tenía la voluntad de volver al Barça?
No, Neymar gusta mucho del club. No puedo decir que no. Esto siempre, lo que sé yo, siempre ha dicho que ama el club, que ama al Barcelona, Cataluña, siempre.
Entonces, ¿crees que lo ha intentado?
Su hijo, inclusive, vive en Barcelona.
Uh-huh. Por eso, ¿ha intentado Neymar volver al Barcelona? ¿O lo estaba intentando poder volver?
No, yo puedo te decir de 2019, que sí.
Vale.
Se ha intentado de todos los casi llegamos a un acuerdo con París, se ha intentado de toda manera y después no ha conseguido. Ahora no lo sé exactamente lo que pasa.
Y otra pregunta en ese caso ya sobre Vitor Roque, porque estuvimos hablando mucho, André, de que el acuerdo se podía cerrar por un 35 más 10, más o menos una cifra de 45 millones. El Barça va a pagar menos fijo pero más variables. ¿Por qué se ha pasado del 35 más 10 al 30 más 31?
Yo no he participado de esta negociación porque se fue de club para club. Y era un 35 más 15.
Más 15.
Nunca fue 35 más 10. Que yo sepa. Y después, no sé, se disminuyó el fijo, aumentó variable. No lo sé, porque yo, como expliqué en el inicio, no estaba.
Doncs l'André Curí, un dels representants de Vitor Roque, està contento, no? El chaval, imagino que debe estar muy contento, André.
Sí, muy contento, sí. Muy bien, porque bueno. Empezamos este proyecto cuando tenía 11 para 12 años, y hoy llegar a Barcelona, y el chaval juega de aquí a poco con Flamengo, eliminatoria.
Sí.
Capaz de meter un gol para conmemoración.
Hombre, mira, para celebrarlo. Pues sí, estaremos pendientes del Atlético Paranaense y también de Mesiño, ¿eh? Nos apuntamos este nombre que nos ha explicado André Curí, que
Esteban,
vaya, que
es Esteban. Los nombres de Esteban. Tenemos que sacar el apellido Mesiño.
Vale, estoy de acuerdo. Esteban le llamaremos. Muy bien, pues me gusta, sí, porque no hay que comparar. André Curí, ha sido un placer, como siempre, charlar un rato contigo. Que vaya muy bien, un abrazo, que vaya muy bien.
Bueno, un abrazo a todos ahí en Cataluña, en Barcelona y a los culés. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Amb l'André Curí, insistim, un dels artífecs d'aquesta negociació que ha arribat ha portat Vitor Roque al Barça de cara a l'estiu que ve. Hola, Lluís Carrasco, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
Anava prenent anotacions, el Lluís, anava pensant...
És que parlar amb André Curí és un xollo.
És un xollo,
totalment. Sí, perquè és d'aquests agents que diuen exactament el que pensen i que estan poc informats del que ha transcendit o no ha transcendit en segons quins mercats, com per exemple el nostre. Per tant, et confirma xifres que no estaven confirmades, t'explica coses que no estaven explicades i, bueno, per tot plegat, la veritat és que és divertit.
Em fa l'efecte que és d'aquests que el que sap t'ho diu i el que no ho sap et diu, mira, això jo no...
És exactament, saps? És tal qual.
Sí, sí, sí. Hola, Ferran Correas, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
André Curi, quin xollo d'entrevista sempre fer aquest tipus d'entrevistes.
Sí, sempre diu les coses clares, no? Ja va dir en el seu dia que tot això que li has preguntat per Vinícius i Rodrigo, ja sí. Va dir que Vinícius... era més culer que ell mateix, no? Que diu que és culer, sí, sí. I que el van trair i va acabar sent del Madrid i ara és merengón, no? Em sembla que va dir que va celebrar alguna lliga del Barça o alguna
sí,
Champions.
No, sí, no, el gol de,
del 6-1.
El
6-1, exacte. Sí.
No... és transparent.
Va plorar i tot.
Va plorar, eh?
Va plorar i tot.
I mira, com a mínim és transparent a les entrevistes.
Sí. Després ja, quan surt la paraula comissió per allà... Aquí ajudem tots. Què ha de dir ell, també. I debutant avui el Tu diràs, és un plaer tenir-lo avui a RAC1, el Marc Fuster. Hola, Marc, què tal, com estàs? Bona nit.
Doncs molt bé, molt feliç d'estar aquí. Aviam si tenim alguna cosa més a portar que André Curí, perquè gairebé que ho ha dit tot. Sí. El que costa les comissions, també sí, sí. Que Neymar va boig per tornar des del 2019, sí. I que compta amb Messinho.
Messinho. M'ha agradat això que diu, traient-me ja el...
Sí, però aquí ja se'ns ha quedat Messinho.
Sí, clar,
eh?
clar. Messinho.
Estevao.
I que ja, vaja, que sembla que... M'agrada que algú digui, sí, el farem. Aquest Messinho el farem sense cap tipus de problema. És realment aquesta relació que té amb el Barça. Que és
I tan... també sabem quina funció fa Deco i quina fa Mateu, no?
Sí, sí,
per primera
sí, sí.
Vegada crec que algú posa nom a... sí. Al que fan els dos
segurament
integrants.
No. Mateu és una qüestió més institucional de club a club, i perquè coneix una mica de les qüestions formals i de cosa el que està sobre el terreny, amb els jugadors, amb, no? Amb l'entorn...
Si et poses a mirar la primera etapa de la porta, Deco seria Chiqui i Mateu seria una mica Raúl Sanllehí, però amb més galons que els que tenia Raúl Sanllehí. Raúl Sanllehí era el negociador i Mateu és el negociador,
sí,
amb una mica amb més galons que
els
que tenia Raúl.
I més mediàtic, una persona molt més coneguda dins de l'entorn blau.
L'altre dia a València li escoltava, ara no recordo a on, algú que deia que per València Club de Futbol Mateu és una llegenda, perquè encara van caient calés dels núvols de quan estava Mateu allà. Per tant, ningú posarà en dubte, diguem-ne, la capacitat negociadora i de gestió de clubs de Mateu Alemany. 11-2, el cuidarem bé, el Fuster, avui que és el primer dia, Carrasco, Correas, val, perfecte.
Ah, ja sabeu el que es feu, perquè
sí.
Potser debutant aquí, però estem parlant de molts galons.
Allà és d'aquesta gent que a mi m'agrada, perquè saps quan hi ha la notícia? En veus uns quants allà, sempre veus el Bernabéu, i allà està el Marc Fuster, sempre, això és el que ens agrada aquí.
De guàrdies... Té un perill, que és que potser d'aquí mitja hora marxa.
No, avui no, eh? Abans ho parlàvem, amb la calor que fot, i avui les guàrdies aquestes són infernals.
Ja t'ho he explicat, a la tele ens han posat crema solar i matamosquitos, perquè a la corporativa els mosquits són complicats.
Molt bé, imagina't si els cuiden. No entrarem ara en més debats. 3 minuts per sobre de les 11. Fem una pausa i de seguida en tornar repassem tot el que ha dit André Curí, Vitor Roque anava a dir. André Curí, i parlem ja d'aquesta oficialitat de Vitor Roque. Arribarà la temporada que ve. La temporada que ve, ara en parlem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Gaudir dels Fiat Eix és tan senzill que fins i tot el teu gos ho sabria fer. Exacte. Només has d'anar a un dels nostres concessionaris Fiat i descobrir les millors ofertes en tota la gamma híbrida i elèctrica. Aprofita els Fiat Days. Ah, i només aquest mes. Consulta'n les condicions a Fiat.es.
Benvolgut professional. Sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat, amb estoc sempre disponible i als millors preus. També a Obramat Coners, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Del 21 al 30 de juliol, vine al 32è d'Ensaneu, el Festival de Cultures del Pirineu.
Dansa, música i patrimoni artístic i natural en un entorn únic del Pirineu català, les Valls d'Àneu.
Tindrem la música de Caral Laoz, amb la dansa del Bailaor, José Manuel Álvarez, Toti Soler, el Nus La Flor, d'Enric Casasses i fins a 30 propostes més.
Viu una experiència cultural no massificada i de qualitat en l'any del 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Tota la informació i venda d'entrades a dansaneu.cat.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
11, 15, 17, 24 i 46. I els sols, el 2 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Estiu.
Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Si et puc comparar amb 1.000 plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I uau, és estiu, et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
Les 11 i 5, amb aquesta cançó dels Tiets que sentireu durant l'estiu, la temporada d'estiu que arrenca d'aquí un parell de setmanes, però després tindrem... Després anunciarem alguna cosa, Sape.
Sí?
Perquè el Sape...
Molt bé, com vulguis.
Carrasco és colinquiet i a veure si no se'n va a algun lloc a finals de setmana. Després ho explicarem, no avanço res més.
No són les vacances, eh?
I no són les vacances encara. No. Quan agafes tu vacances, Sape?
Dilluns. Oh. Però abans farem alguna cosa grossa, val, una mica, bé. No?
No va sol, no?
Eh?
No va sol.
Ja ho veurem. Després, no avancis tu, Correas, no avancis. 11 i 6, 44 minuts, 44 minuts en el mercat basquetbolístic. I torna a entrar el Marc Mundet perquè sabeu que a la mitjanit acaba la possibilitat d'igualar el dret de tanteig al mercat de la CB. Tenim alguna notícia respecte als casos que ens interessen, Marc?
Sí, ja hem explicat al començament del programa que fons de l'operació han confirmat que el Madrid no executarà l'opció de tanteig a l'oferta dipositada pel Barça sobre Willy Hernán Gómez. Per tant, d'aquí a 43 minuts llargs, confirmarem que Willy Hernán Gómez serà nou jugador del Barça per les properes 4 temporades. Ara bé, ara a aquesta hora ja RAC1 pot avançar que el Joventut de Badalona igualarà l'oferta dipositada de València Bàsquet sobre Kyle Guy, de manera que el jugador passarà a formar part de la plantilla del Joventut de manera tècnica.
Val.
El que passarà a partir d'ara és una incògnita. Si es quedarà en propietat a Badalona, si el Joventut forçarà a València Bàsquet a pagar un traspàs per un jugador pel qual s'hi ha interessat obertament, és més, ja hi ha arribat a un acord amb el propi Kyle Guy, o si el jugador veu que... O si, més ben dit, si els dos clubs no es posen d'acord, el jugador no es vol quedar i està obligat a fer les maletes per anar-se'n cap a l'estranger.
La notícia que us explica ara mateix, 11 i 7, a RAC1, al Marc Mundet, que la penya hi anirà i després ja veurem què és el que acaba passant. Després més qüestions, Mundet, fins ara.
A les 12 ho esgotem.
Estàs apassionat amb el que té el Carrasco,
Acabo de flipar.
Ho pots explicar, Lluís, què és això?
Jo pensava que era
té un artilugi ara mateix sobre la taula.
Jo pensava que eren uns auriculars.
No, fa uns mesos vaig veure en una revista del cor el Tom Cruise amb un descans d'una pel·lícula que portava un artilugi en el coll.
Val.
Al principi vaig pensar que eren uns auriculars i amb el temps vaig investigar i vaig veure que un aire condicionat de coll. Ah. Una meravella.
Aire condicionat de coll,
sí, que si la proves ets incapaç de viure sense.
Vas pel món amb l'aire condicionat i em donen...
No, i començo a veure persones, eh? Vull es tracta de crear tendència, com sempre.
Com en saps?
Però què consisteix un aire condicionat de coll?
Mira, quan t'ho provis, fliparàs.
Sí, 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 li surt una miqueta d'aire. Bueno, ho haurem de
provar. Jo l'he provat, eh?
Sí?
Me l'ha deixat posar. Sí,
està bé?
Sí, és... Sí, és curiós.
Jo vaig entrar a l'edifici i he pensat, per què no porta els auriculars posats?
Perquè els porta al coll.
Exacte.
11 i 8, més enllà del bàsquet, avui, dia Vitor Roque, dia Tigrinho. Sí, 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 ara mateix Joan Ferrus al control tècnic posant-se vermell, no és meva l'elecció i no diré qui és el culpable.
És a la redacció, culpable?
És a la redacció. En fi, Tigrinho, Tigres Leones, finalment és Tigrinho, que això sí, arriba la temporada que ve. No sé si us ha sorprès realment el gir de guió, havia de ser aquest estiu, després gener, després la temporada que ve.
Home, sorprèn sobretot per això, perquè la previsió era que acabés arribant al gener.
Sí.
El que jo crec és que si el Barça és capaç de reduir la massa salarial, pot adelantar-se. O aquesta és el que els agradaria. El que passa és que al Barça agraden moltes coses i acaben passant poques.
Sí, sí,
aquesta
sí.
És la realitat. Però, home, sorprèn moltíssim, sobretot per tot el rebombori que se li ha donat aquest fitxatge, que semblava que havia d'arribar ara mateix, com has dit, després es va dir no, deixem-ho pel gener perquè ara mateix no quadrarem els comptes i haurem d'esperar la 24-25 a veure a Tigrinho.
Jo coincidiria bastant amb el Marc. Jo crec que el Barça, prenent la decisió o anunciant que la seva arribada és el juny del 24, en realitat el que està fent és gestionar la frustració del soci. Si diu que ve ara o que ve el mes de gener, ara no pot, ara, en aquest moment, la veritat és que haurien d'haver unes sortides molt importants per inscriure un jugador com ell. El gener ja ho veurem, com diu el Marc, i per tant jo sóc dels que pensa que hi ha una possibilitat certa de que vingui el gener si els números comencen a quadrar-se una miqueta, però per no crear la frustració d'anunciar el gener i que no pugui ser, jo crec que es curen en salut anunciant juny del 24.
Per tant, encara porta oberta.
Sí, jo crec que sí, a més els campionats importants aleshores sí hauran acabat, al Brasil, i per tant, aquí podria venir. Jo crec que aquesta porta queda mig oberta.
I el cop d'efecte és important.
Clar.
Aquí estem, hem pogut portar-lo abans d'hora.
Sí, sí. Ferran.
Dependerà del fair play. Si
el Barça... perquè està entrant molta gent i de moment no està sortint ningú.
No, és que el Barça sap que tota aquesta finestra de mercat estarà amb el... Bueno, havia de ser amb la norma del 40%, que després amb la Lliga es va retocar i és del 50%. És a dir, per cada 50 milions que entren han de sortir 100, cosa que està molt complicada. De fet, de moment encara no estan inscrits ni Gundogan, ni Íñigo, i veurem què passa amb... si es fitxa Oriol Romeu, i no sé, la porta ahir a les entrevistes que va fer deia que volia dos migcampistes i un lateral, o sigui que, no sé, a mi no em surten els números, però ja es veurà.
Que surti gent.
I després, però sí que si compleix amb l'objectiu, sobretot amb aquest pla de viabilitat que va aprovar la Lliga, el gener tindrà, espera estar amb el 1-1. I si està el Malú 1, jo crec que podria venir Vitor Roque.
És que, un petit incís, és que havia de venir Messi. És a dir, el pla de viabilitat... No, és veritat, el pla de viabilitat donava per fet que Messi estava inscrit. Per tant, si no som capaços d'inscriure Vitor Roque, si no som capaços d'inscriure Íñigo Martínez i Gundogan, alguna cosa està fallant o alguna cosa de moment no està sortint com el Barça esperava que sortís. Perquè és evident que això no està...
O hi ha alguna sorpresa que encara no s'ha anunciat i hi ha alguna arribada de certa quantia que encara podria arribar al Barça.
Arribada, diguem-ne, una mena de palanca, per dir-ho d'alguna manera.
No,
el que està dient el Lluís és que el Barça s'estigui guardant una quantitat que ara no vol gastar perquè ha de venir algú gros.
Un jugador important.
Sí, però seguim amb... Vull dir,
si ve un jugador important haurà de sortir algú important.
Però molt important. Clar, és que...
I després ens oblidem d'una cosa. El mes de juny hi van haver 4 viatges en el Golf Pèrsic, bueno, al sud del Golf Pèrsic, a Qatar, a Aràbia, etcètera, etcètera. Aquests viatges no van ser per comprar pedres precioses ni per banyar-se en un mar de paria, sinó per intentar tancar operacions, temes de sponsoring, temes de mecenatge de marca, temes de franquícies...
Que generi ingressos.
Clar, ja veurem què passarà amb tot això que s'ha mogut, a veure si hi ha algun ingrés extraordinari. Seria la palanca del 23, vale? Que en aquest moment no es coneix i que no sabem si veurà o no veurà la llum. Però tots aquests viatges eren amb la clara intenció d'aconseguir uns ingressos extraordinaris que planessin d'alguna manera el fair play que comentava el Ferran.
No, que és que jo crec que tots quan parlem de fair play només pensem en la norma del 50%, doncs si entren 50 han de sortir 100 i no. O sigui, no només s'aconsegueix fair play sortint, sinó també entrant.
Clar, per això deia.
O sigui, en tot aquest mes i pico, dos mesos, mes i mig ja queda més o menys de mercat, una mica més, s'aconsegueixen ingressos, doncs també comptarà favorablement pel fair play.
Jo la sensació que tinc és que contínuament el Barça es viu en aquella línia fina del funambulista, ara que escoltàvem a Tigres i Leones, doncs, fent referència a això, sempre la línia és molt fina i al final sempre s'arriba al final. És a dir, sempre arribem a meta, però hem estat a punt de caure 40 vegades.
Jo, és molt laportista, això. Estem d'acord, no? El laportisme a vegades es basa en això, en una
espectacular Dani, dosi d'èxit, tenint en compte el risc que hi ha implicat en aquestes qüestions.
El problema és el fair play, no és... Jo crec que el Barça diners en té.
Sí, clar,
és
sí,
a dir,
sí,
va,
Ferran,
li
però
van
és igual,
caure l'any passat no sé quants milions de palanques sí, i els té.
Però és igual d'on vingui el problema, la qüestió és que ho pots o no ho pots fer.
També s'ha pagat una part de deute sí, molt important,
sí, es va rebaixar deute,
que expirava a curt, eh?
Però, o sigui, diners ja, el problema és el fair play, per, que jo crec que el fair play li va bé a la junta directiva, és a dir... Bueno, són les 12, però igual, és una putada això, sí, home, fair play, sí, perquè no pots inscriure els jugadors que vols.
Sí.
I possiblement doncs, la temporada passada haguessis fitxat uns altres o algun altre més o, i aquesta també però li va bé perquè està obligada a reduir aquella massa salarial per la sostenibilitat del club
sí, sí.
I obligat per la Lliga ho aconseguirà
i després jo crec que han entrat en un estat de raó que no estaven que és de la dificultat i del perill enorme que té l'èxode de Montjuïc. Fins nosaltres coneixem un Barça que el Camp Nou animava l'equip i ara ens trobem amb un nou paradigma i és que l'equip haurà d'animar a Montjuïc i no a l'inrevés com ha estat tota la vida. Per tant, són els jugadors els que hauran d'enamorar, de seduir i quasi d'abduir a l'aficionat i al soci blaugrana perquè pugi a la muntanya. És veritat que és una pujada incòmoda, no hi ha una part que
sí, sí.
Fa fred, hi ha vent, tot el que vulgueu. Però, al final, si el soci no puja, serà només culpa del soci. Però el Barça haurà d'espavilar-se, quan parlo del Barça, parlo del primer equip, haurà d'espavilar i espavilar molt per seduir justament aquest soci perquè li faci costat.
I el club, també.
I el club, en aquest sentit...
Que hi hagi una
vale,
certa
però,
no, campanya de
quines són
seducció.
Les, vale, però quines són les primeres pistes que rep el club? Són 16.800 abonaments venuts de 29.000 d'una massa de 80.000 abonats. Per tant, el primer avís és molt dolent. Jo crec que la reacció vindrà ara, perquè hem estat en un estat... saps què passa? Que en el Barça, com hi ha incendis cada dia, cada setmana, i de tota índola, aleshores en Montjuïc era allò de, hi arribarà, el problema amb Montjuïc hi arribarà, doncs pues ja el tenim aquí. Abans d'un mes estarem jugant al Gamper, a Montjuïc.
8 d'agost, avui s'ha fet oficial.
El Barça ja va anunciar que les primeres jornades de Lliga sí. Reduïa els preus de les entrades, precisament sí. per això, però perquè els 17.000...
Jo crec que el que deia el Lluís, o sigui, no hi haurà abonaments, o sigui, abonats, ara són 17.000, més sí. O menys, dels 27.000 que s'esperaven. Segurament, doncs, d'aquí a inici de Lliga, alguns més hi hauran, potser, em sembla que el president Laporta l'altre dia deia que esperaven uns 20.000, i després, jo crec que sí que hi hauran molts socis que aniran a partits concrets.
O a mesura que avanci la temporada, potser algú també es fa soci, perquè la temporada engresca, perquè veus que l'equip tira. Però és veritat que costa pujar a Montjuïc, i les Barça Experience que es venien al Camp Nou, que eren fàcilment accessibles per als estrangers, allà dalt potser no es venen tant, més que res perquè l'estadi tampoc ho permet.
Però aquí, Marc, també nosaltres, els opinadors, som una miqueta culpables quan parlem de la gran dificultat d'anar a Montjuïc. Home, si em diguessis que juguem al camp del Nàstic i que hem de fer 100 quilòmetres cada diumenge per anar a veure el Barça, aleshores et diria, hòstia, una incomoditat, has de fer quilòmetres, és benzina. Montjuïc és aquí, eh?
Sí, però la realitat és que són 17.000, això és implacable.
Sí, sí, per això. Aleshores, s'ha instal·lat aquesta gran dificultat, aquesta gran barrera que supera Montjuïc. Bueno, doncs l'hem de superar. I en aquest sentit, taules com aquesta, hem d'intentar entre tots remar i fer veure que tampoc és tan drama el fet d'anar a Montjuïc.
Jo estic d'acord amb això, i a mi l'altre dia, que no sé, ara que em perdonin, perquè no sé on ho vaig llegir o on ho vaig escoltar, que deien que hi havia més abonats de l'Espanyol
sí.
Quan van estar a Montjuïc
sí.
que del Barça actualment.
Crec que era el Marc Mundet que ho mirava, si no m'equivoco.
S'ha instal·lat aquest missatge.
De fet, la massa social de l'Espanyol va pujar a Montjuïc.
Per això vaig pensar, uf, està el soci del Barça, no? Sí, el club pot haver fallat a l'inici quan va posar aquells preus, però al final és el soci, i que de 80.000 abonats només vagin 17.000...
Sí, però és la realitat.
A mi em sembla... Sí, la realitat és aquesta.
Però
és el que deia el Lluís, o sigui... És Montjuïc, no sé, no és la cova de l'Ibabà.
Sí, però, o sigui, sí, però és el que diu el Marc.
Va ser Montjuïc.
Sí, Ferran, però la realitat
perquè el soci
és
del Barça,
aquesta.
Perquè el soci del Barça és comodón.
És el soci que té el Barça.
És d'anar amb metro al camp o amb cotxe.
Ha arribat el moment de demostrar que som la millor afició del món, com hem dit tantíssimes vegades. I ho hem de demostrar amb molt poques coses.
El soci del Barça ja venia abonaments en partits importants perquè li sortia més a compte cobrar 150 euros que anar al camp. Perquè ja estava amb la panxa
problema.
Aquestes són les coses dels socis que et diuen, que és, ah, és que no hi ha seient lliure. Bueno, sí, clar, és que no pot haver seient lliure.
La panxa plena de veure partits durant cada temporada, que si Bayern, que si Manchester...
Sí, sí.
Panxa plena, ara més igual veure uns quarts de final contra el Bayern.
I la temporada que ve, encara no, vaja, ja veurem, encara no, Vitor Roque, ja veurem si, si a l'hivern o no. Estic obrint, ho dèiem abans, Sape, parlant d'aquests d'aquests objectius, diguem-ne, que a vegades costa una miqueta d'encabir tenint en compte les circumstàncies que estem parlant. Obro la pàgina del Mundo Deportivo i veig el nom de Bernardo Silva. D'això podem dir alguna cosa? Hi ha algun input? És impossible que vingui? No és impossible que vingui? Com està?
Va una mica en la línia del que deia el Lluís, que no sé si anava per aquí, quan deia allò de... Potser el Barça està esperant...
Tu creus que el Lluís
una...
diu alguna cosa que...
No, jo quan
com és el que, en castellà, que no m'agrada dir el refrany en castellà, però de punta sin hilo, no?
Sí, sí,
m'agradaria
sí,
molt...
Sí.
Mira, a veure si algú ens pot dir com és...
Jo, quan diu aquestes coses, parla.
No, és a vol... fer puntades sense fil, eh?
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Mira, perfecte.
Jo les caso al vol i després quan sortim i dic, Lluís, allò que has dit no era...
Ja.
Després intentem...
No diguis això, no, no, que després els altres també ho fan.
No, no, i curiosament no tant per interès del club, sinó per interès del jugador.
Doncs mira, és el que dèiem abans que...
Ja t'està fent la peça,
no,
ara mateix, eh?
No, 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 perquè evidentment, com deies, la notícia que han explicat a Mundo Deportivo, el Ferran Martínez, el Fernando Polo, i evidentment intentem doncs, poder explicar la nostra versió de què hi ha sobre aquest interès per Bernardo Silva. El que ens consta és el que deia ara també el Lluís, que el jugador ha fet arribar al Barça la seva voluntat pel seu desig de vestir de blaugrana. I això és el que ha fet que el Barça digués, iep, Bernardo Silva vol venir cap aquí. Pot afrontar ara mateix el Barça una operació com la de Bernardo Silva? Perquè estem parlant de les dificultats que té el Barça. La resposta, no. El Barça no pot afrontar una operació com el fitxatge de Bernardo Silva. Què hauria de passar perquè el Barça s'ho plantegés? Que sortís, ho deia també el Ferran, un jugador important. Si surt una peça grossa, i quan diem grossa és grossa, el Barça pensaria en aquesta opció de Bernardo Silva d'intentar incorporar-lo, perquè evidentment és un jugador que encanta Xavi, que reforçaria i molt al mig del camp del Barça i donaria un salt de qualitat molt important... I perquè creuen al Barça que el Bernardo Silva té el compromís del City de poder sortir en determinades condicions. Per tant, si aquestes en donessin, i sobretot si hi hagués una venda important que fes que el Barça ingressés una quantitat també molt important, el Barça es podria plantejar aquesta operació.
Són molts condicionants.
Basat ara mateix...
Però peces grosses me'n surten aquest... 4, 5, 6 a molt estirar. Ter Stegen,
i ja són moltes.
Surten menys.
Ter Stegen, Araujo,
Rafinha...
Rafinha i Dembélé, no, es posa un dubte.
Rafinha no el comptis, yeah. Perquè està per amortitzar.
Clar, també és veritat.
De Jong i Lewandowski, però Lewandowski ningú vindrà amb 50-60 quilos.
I et deixes Koundé.
Koundé. Però Koundé també està per amortitzar.
Ja està amortitzat, però seria diner immediat en una posició on ha arribat Iñigo Martínez com a cinquè central, no és necessari en un equip 5 centrals, en 4 tires, bueno, simplement l'afegia a la llista.
És un lateral dret, també, que tot apunta que no t'arribarà. O hauria d'arribar, però no arribarà.
Malgrat que estem en el problema de la temporada passada, ell no vol ser lateral dret. Llavors...
Però és que ara, més o menys, estem al mateix punt que la temporada passada, que Bernardo Silva volia venir al Barça, però que havia de sortir Frenkie de Jong.
Jo crec que serà un estiu de molt...
Sí, però amb la posició de Frenkie de Jong, diguem-ne, reforçada en tota aquesta temporada.
Ja és habitual que els estius, al final, tot es decideix a la darrera setmana. Aquest any jo crec que serà encara més bèstia,
sí?
I crec que tindrem moltes sorpreses. Sí? Però crec que hi haurà moviments al mercat d'aquest estiu.
Jo el que penso és que si l'Anaïs Martínez...
Està rumbero,
sí.
Està rumbero.
Sí. Així m'agrada que vingui així. Faig el programa, però que vingui així. L'escalfat aquesta tarda.
Ha dit coses grosses, eh?
Sí.
Que hi haurà, que tindrem... Serà
sí,
bona.
Començarà la Lliga i no tindrem encara la plantilla acabada.
No,
però això no conec un Barça que això hagi passat.
Desgraciadament, exacte. No, amb gent que ve i que torna...
La temporada passada estava més o menys acabada, però hi havia algú que no podia jugar. Estava aquí.
Exacte. Correcte. Ahir explicava l'Anaïs Martí que per inscriure Romeu, Oriol Romeu, s'han de fer determinades qüestions, com per exemple, les paraules sempre són, no?, prorratejar, diguem-ne, com vulguis, contractes com el de Ter Stegen.
Clar, un diferiment.
Si estem parlant de Romeu...
Renovar Ter Stegen.
Sí, què passaria amb Bernardo Silva? És a dir, que hi hagi una venda monumental.
El rei del Lluís, que ben...
Però monumental, molt gran, però molt, molt, molt
més
gran.
De 100 quilos.
Clar.
Estem parlant de 100 quilos, pum.
O un ingrés important,
que aquí és on anava jo abans. Molt bé, esteu molt finets. 23 minuts per sobre de les 11 de la nit, hem de fer una pausa i, en tornat, parlem d'un altre migcampista. I la porta en demanava dos.
Saps que ara, abans que te'n vagis a publicitat...
Sí.
Estic veient, a banda de mercat i tal,
sí?
Estic veient alguna assemblea extraordinària, també.
No, home, no...
Sí.
Home, si l'ingrés és molt important, clar, potser ha de passar per assemblea.
Clar, no us agraden les assemblees? Mira la cara que posa el Marc.
És que m'ha sortit de dins.
Són llargues, no?
Aquestes
sí, divertides.
Aquestes seria un moment.
Són extraordinàries, allò.
Jo soc soci compromissari.
Ah, sí? M'ho estàs dient de veritat?
Sí, aquesta temporada i la temporada vinent.
Ostres, tenim un soci compromissari, molt bé.
Les assemblees aquestes que s'allarguen i al final comença a parar els Frankfurts del Camp Nou.
Sí, sí, sí.
Són les millors.
Jo, mira, pocs periodistes conec que gaudeixin tant de les assemblees com Ferran Correa. És un dels que més les gaudeix.
Santi Jiménez.
Exacte, 24 minuts per sobre.
Però si vaig a l'assemblea no crec que em deixin agafar el micro perquè no el deixo ja, eh?
Exacte. Parla i digues alguna cosa. Mira, saps què podries fer? Hola, sóc Lluís Carrasco, compromissari. Heu d'escoltar cada nit? El Tu diràs. I així seria perfecte. Ara tornem.
RAC 1. A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Ràpida, ágil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Vols protegir la teva empresa d'un atac cibernètic? Saps com incorporar tecnologia de ciberseguretat? El dijous 13 de juliol, a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada de ciberseguretat per a Pimes, en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, apunta-t'hi a pimec.org, amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
RAC 1. Tots som 1. Amb Dani Aguilar.
5 minuts i 2:15 de la mitjanit, ara mateix fem provatures a l'estudi de RAC1 del meravellós invent de... Sensacional, això. Quin... Sí, sí. No? T'has quedat amb un gustet aquí al coll.
18 hores.
18 hores d'autonomia. Fantàstic. Encara me'n compraré.
Per dormir i amb la calor que feia.
Estem buscant per internet.
Saps què passa? Saps què estic veient, Marc? Una guàrdia plena
m'agrada molt aquesta idea.
Tu, Bernabéu i tots allà amb el ventilador aquest.
Ho proposaré. El Mundet ha sortit i ara l'ha comprat.
Sí, ja, jo crec, el Mundet el té ja. Ara mateix s'està refrescant.
Vaig a escriure-ho pel grup, a veure si compren la idea.
A veure, hem de parlar també d'Oriol Romeu, perquè avui, diguem que hi ha hagut certa... El Girona ha dit la seva. El Girona ha alçat la veu, ha dit la seva, i són declaracions que ara de seguida escoltarem. Però abans, què és el que podem explicar des de la perspectiva del Barça d'Oriol Romeu?
Doncs que el club continua treballant per tancar aquesta incorporació i confia que pugui ser un cas que es pugui resoldre aviat. La idea que té el club és la de pagar la clàusula de rescisió. Ahir explicava l'Anaïs quina era, i també la informació que tenim és que és aquesta, de 4 sí. milions d'euros, la clàusula de rescisió d'Oriol Romeu, sense que el Barça deixi d'intentar la possibilitat d'explorar un acord que pugui deixar satisfet també el Girona. Però com et dic ara mateix, la idea és pagar aquests 4 milions de la clàusula de rescisió, amb el jugador tot parlat, ja estan d'acord. En el moment en què el Barça pagui o es posi d'acord amb el Girona, això serà ràpid, fàcil, i el Barça podrà anunciar aquesta incorporació d'Oriol Romeu, que ens diuen que es farà al 100%. És a dir, el Barça no té dubte que aquesta operació la farà, que serà aviat, i que Oriol Romeu serà el migcentre que ha demanat Xavi, sense... No serà de les primeres opcions que havia demanat, la de Zubimendi, la de Kimmich, la de Brozovic, però en el context actual l'opció que havia demanat Xavi serà la que es podrà.
I la xifra és
4
aquesta que explica el Roger Saperes, eh? 4 milions d'euros, perquè havia ballat molt la xifra, però la xifra que nosaltres maneguem, la informació que maneguem a RAC1 són aquests 4 milions d'euros. Això al Barça, però el Girona, Xavi Puig, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Has vist l'invent del Carrasco o no?
Sensacional.
Aquest aire condicionat pel coll. Què et sembla? Jo t'hi veig, a tu, per Girona. Hem escoltat a la veu del president del Consell d'Administració del Girona, que és Pere Guardiola, parlant d'aquest interès del Barça per Oriol Romeu.
No sé, em podré centrar ara a explicar el que ha dit avui Pere Guardiola, que el primer que ha fet és respondre les paraules de Laporta, l'esportiu, on deia que si el Barça fitxava Romeu, creia que estava ajudant el Girona.
Evidentment, si fitxem algun jugador del Girona, estem ajudant el Girona. Qualsevol operació que anés al Girona, doncs, darrere,
Aquestes eren les paraules de Joan Laporta ahir parlant d'això que comentava el Xavi Puig, que li feu un favor al Girona, per dir-ho d'alguna manera, i això ha dit Pere Guardiola.
Si el Barça ens vol fer un favor, que no ens fitxi l'Oriol. Això és una realitat. Nosaltres estem planificant la plantilla i estem planificant la temporada amb l'Oriol dins. I si venen i ens fitxen a l'Oriol, realment no ens fan un favor.
Pere Guardiola explica que fa més de dues setmanes va parlar amb Mateu Alemany per saber quina era la situació del jugador i l'interès del Barça, i ha revelat que en els propers dies hi haurà una trobada de Mateu Alemany amb els dirigents del Girona. La postura del Girona en aquesta trobada serà la següent.
No, la nostra postura és clara. Nosaltres estem planificant la temporada amb l'Oriol dins. Ho hem dit des del primer dia. L'Oriol és importantíssim per nosaltres i nosaltres pensem la plantilla amb l'Oriol dins. La nostra postura de moment és clara, o sigui, no hi ha tema de moment, més que res que tampoc ens hem vist ni hi ha hagut res.
De moment no hi ha tema, però com diu el Sapera, s'avinta que sí que n'hi haurà. I també ha contestat així quan li preguntaven si s'han sentit molestos a Girona amb l'actitud del Barça aquestes últimes setmanes.
Cada un fa el que creu que ha de fer. Nosaltres hem estat en aquest sentit treballant el nostre dia a dia, treballant el nostre mercat, que hem tingut molta, estem tenint dificultats, com és normal, perquè al final el nostre pressupost és el que és, i som a l'equip més humil de primera divisió, i nosaltres el que hem de fer és el nostre. Llavors tots els altres, en funció dels equips, com ho facin o deixin de fer, és un problema seu, són les seves maneres de fer.
I un últim document encara de Pere Guardiola, del president del Consell d'Administració del Girona, dels màxims accionistes, on desvincula l'interès que pugui tenir el Girona per incorporar algun jugador del Barça per la propera temporada a la intenció del Barça de fitxar Oriol Romeu.
Això és una pregunta que li haureu de fer a la direcció esportiva, però evidentment no té res a veure amb el tema Oriol.
Doncs diu que no té res a veure una cosa amb l'altra. Enteneu la reacció del Girona?
Mira, saps què passa? Jo avui he tingut sessió amb el Romero a Gijantes, he explicat el que jo penso. En aquest moment crec que estic en recerca i captura a tot Girona.
Ah, sí?
Sí, però a veure, que el Girona és un club amic és una obvietat. Que el del Figel i en Laporta tenen molt bona relació, també. Però també és una obvietat que aquest jugador ve de la Pedrera, de la cantera de Blaugrana, que té l'oportunitat de jugar no només en l'equip del seu somni, sinó en l'equip del somni de qualsevol jugador mundial, i que el Barcelona necessita aquesta posició. Que això és, d'alguna manera, utilitzar un petit toc de força, és tan antic com el futbol professional. El futbol professional funciona així: l'equip més fort es fixa en jugadors que estan en equips més petits i normalment els sedueix, perquè el jugador, sobretot el jugador, té moltíssima il·lusió de poder ascendir amb la seva carrera professional. Per tant, no entenc massa la reacció. Entenc que ha de ser la reacció d'un equip que veu perdre el jugador i que ha de mostrar a la seva afició de que no estan contents d'aquesta situació, però que és inevitable.
És la posició de força que fan tots els clubs en situacions així. És a dir, no poden en cap cas dir no, que vingui al Barça, que li obrirem les portes i Oriol Romeu serà jugador seu. En cap cas ho pot fer el Girona, sobretot no només de portes endins, sinó també de cara a l'afició. Aquí han de demostrar que Oriol Romeu a dia d'avui és jugador del Girona i que han d'anar per totes perquè Oriol Romeu segueixi sent una de les peces claus per Michel la temporada vinent.
Ferran.
Jo crec que el Girona estan emprenyats i crec que ja ho vaig dir la setmana passada. Bàsicament no tant amb el Barça, sinó perquè Xavi va trucar directament al jugador.
Però això és la praxi habitual de Xavi, també va fer.
No, jo crec que hauria de ser la praxi de Deco o de Mateu Alemany.
Però això ho fa sempre, ho va fer també amb Darder.
Ho ha fet amb Darder, ho ha fet amb Holland, ho ha fet amb Lewandowski.
Jo crec que ho ha fet fins i tot sense saber-ho.
Com?
Sense saber-ho Deco o...
Val.
I jo crec que els Girona estan emprenyats per això, perquè per les trucades que s'han rebut és evident que el Girona sap que Oriol Romeu acabarà marxant al Barça.
I en tot cas, l'afició del Girona no ho ha de veure com una afrenta personal, no? És que ens toquen els nostres jugadors. Això és tan antic com el futbol professional, repeteixo. I és evident que la relació entre els clubs és bona. Si realment ha succeït el que diu el Ferran, que segur que sempre té bona informació, segur que és així, pues bueno, és un error del míster.
En tot això jo puc estar d'acord, però tampoc entenc les declaracions de Laporta. Jo no dient, li fem un favor al Girona.
No, no, no li fan cap favor.
No, per això, per això que jo... No. Tu pots dir moltes coses, no?
Tot el contrari, perquè no sé. És que Oriol Romeu és
no, no,
pal de palla.
Que l'afició, que el club, el Girona, capital. Hauria d'acabar entenent que això pot passar, doncs jo crec que evidentment fa ràbia perquè és el seu jugador, un pal de paller, però crec que li ha sobrat al president dir que li fa un favor al Girona.
Totalment. I els 4 milions amb els
perquè
que...
Perquè no, no li arregla, no, segurament no podrà portar...
Són 4 milions.
Per això, per això. Llavors, quin és el favor que li fas al Girona? Jo crec que això és el que també ha encabritat una
mica. I sobretot amb,
i
molt
entenc,
poc, amb molt poc marge de moviment. I al final tot això és... Mira, abans parlàvem de frustració, és la frustració de la feina mal feta. El Barça fa molts anys que hauria d'haver estudiat quin relleu arribaria en el moment que Busquets marxés. I que Busquets marxés aquesta temporada era una possibilitat molt alta, perquè es ve parlant ja des de fa un any. Per tant, no tenir el relleu i solucionar-ho tan tard també forma part del problema que estem vivint.
I anava a dir només que jo crec que les paraules de Laporta se sumen una mica a la sensació que el Barça no ha col·laborat o no ha ajudat gaire en els darrers anys al Girona, en el sentit del que hem parlat aquests dies d'Abde entre los Asuna.
És que és en aquest context que generem tot
i
això.
I que en aquest context arribi aquesta perdó. Frase i que després vingui el fitxatge d'Oriol Romeu.
De fet, la sensació
no crec
a Girona...
que sigui només Oriol Romeu, que sí. Sigui estat només això...
Correcte.
És que és l'Espanyol qui ha estat més a prop del Girona en els últims anys que no el Barça, no només des de l'afició, sinó també per part de la directiva. La sensació a Girona és aquesta.
I Romeu li pot agrair a Mitchell... aquest interès del Barça, perquè Oriol Romeu al Southampton, jo crec que el Barça Oriol Romeu no el truca. Vull dir que li pot agrair a Mitchell la temporada
no
que ha fet al Girona i el plantejament i la manera de jugar del Girona perquè Xavi hagi decidit trucar-lo i portar-lo cap al Camp Nou.
Mira, de fet, algú que coneix perfectament el gironisme i tot aquest debat el viu en primera persona, un bon amic de la casa Puig, un director d'un diari, si és un director, ens hem de posar dempeus, el director de l'Esportiu, el gran Xavi Masacs. Hola, Xavi, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit a tots.
A veure, què n'has de dir tu, sobretot pel fet de que tu coneixes perfectament el club i coneixes perfectament, diguem-ne, la temperatura d'opinió que hi ha dins del Girona? Què ens pots aportar o que, diguem-ne, quina és la temperatura que hi ha en el club respecte a tot això?
Home, bàsicament, de les últimes hores, jo diria que aquesta famosa frase de Laporta, i em podeu culpar perquè la vaig posar
mira,
a portada...
Mira, això t'anava a dir, exacte. Frase a l'Esportiu, que és, té mèrit que la frase que marca l'agenda és sí. en una triple entrevista. A l'Esportiu va ser, sí senyor.
Sí, però realment és que no és allò que forcis un titular ni de bon tros. Si heu escoltat el tros, i ho diu clarament i convençut. A més, diu, jo ho veig així, que fer un negoci amb el Girona o fer-li un fitxatge o alguna sessió és ajudar el Girona. I crec que aquí... sincerament, i ja dic, ja vaig apostar per titular-ho perquè ho considerava noticiable, sobretot des de l'òptica de gironina, crec que no calia això i que, volgués dir, aquesta frase ha reencès una mica doncs, el malestar que hi havia a Girona amb tot el cas, que estic molt d'acord amb en Ferran, que comentava aquestes trucades de Xavi, perquè una de les coses que es queixa al Girona és que hi ha hagut poca comunicació directa per part del Barça i que, al final, si és una clàusula petita i tens tant d'interès que creus que l'Oriol Romeu finalment és la solució pel Barça, ostres, potser si hi vas més de cara i dius, noi, vindrem a fitxar aquest i ja ens entendrem. L'únic que es trobaven és que no hi havia gaires trucades, més enllà d'aquella que ha dit Pere Guardiola avui amb Mateu Alemany, que alguna cosa faríem perquè Xavi el volia, però per darrere Xavi anava fent la seva feina, que és veritat que ho fa Xavi i ho fan altres entrenadors, sí. Jo recordo... molts fitxatges, fins i tot del Girona arribant i dient he parlat molt amb el míster, no sé què, com veig podríem discutir si s'ha de fer o no s'ha de fer, però últimament es fa molt.
I respecte a aquesta, diguem, allunyant una miqueta el focus i anant a la perspectiva més àmplia, no? Aquesta ha estat un cas que ha posat de relleu que potser algú un fet que potser la gent no hi havia parat molta atenció, que és que lluny de pensar que són dos clubs que tenen moltíssimes coses en comú i tenen una idiosincràsia, fins i tot un pèl similar, Girona i el Barça tampoc és que hi hagi una gran relació a cap dels efectes, no?
No, a veure, aquí podríem fer moltes lectures. Una sí. És que si el Girona va creixent, al final, no diré que serà un rival directe del Barça, ni de bon tros, però aquell punt de rivalitat sí que és lògic que hi sigui, perquè si t'acabes estabilitant a primera, i vulguis o no, doncs no et posaràs mai al nivell d'un espanyol contra el Barça, no? Però si vas creixent, per començar la massa social, sempre s'havia dit, oh, són gent del Barça, que ara s'ha fet del Girona fa 4 dies, doncs això ha anat canviant, i tot és una mica... un cicle natural, diguem. I d'altra banda, és veritat que en la relació, sobretot en sessions i això, sempre ha costat molt que el Barça cedís jugador del Girona, i m'atreviria a dir que la majoria de clubs catalans, ara perquè el Girona ha estat més anys al futbol professional, però miraves més enrere i també costava molt, i era una queixa recurrent dels altres clubs catalans que deien, ostres, no ens ajuden gaire. Hi ha l'últim cas d'Abde, que el Girona semblava que el tenia molt ben encaminat i que segurament per decidir el jugador finalment va anar a l'Osasuna.
Lluís. Sí, no, jo li volia, soc el Lluís, volia comentar-te que potser arribaria el moment, aleshores, perquè és veritat que no són dos clubs germanats, no són dos clubs germanats, però la relació és bona. La relació del Barça i del Girona és bona, i en canvi és molt més hostil la del Barça i l'Espanyol, o la del Girona i l'Espanyol, que darrerament també han pitjorat una barbaritat. Per tant, aquesta bona relació, el que jo crec, és que sí que obliga a buscar fórmules compensatòries. A què em refereixo? Segur que en el planter blaugrana hi ha jugadors amb molt pocs minuts, que no compten massa, que en el Girona podrien desenvolupar un cert paper. I, per tant, buscar fórmules de col·laboració a partir de sessions, etc., crec que seria una manera de compensar, en el fons, un disgust, perquè jo crec que no hi ha una afrenta, sí hi ha un disgust, i sobretot un disgust amb molt poc temps de reacció, perquè el mercat es tancarà d'aquí un mes i mig. Aleshores, una bona possibilitat és això, és aquesta.
Reforçant, si em permets, aquesta idea, i lligant-ho amb el que deia en Xavi, que l'Oriol Romeu li deu molt a Mitchell, diguem, és que jo crec que hi ha jugadors del Barça que no saps ben bé on posar i tal, per perfil d'equip no trobaries gaires millors equips que el Girona de Mitchell, perquè ara potser exageraré, però ha jugat aquesta temporada més Mitchell amb el Girona a l'ideal del Barça, diguem, que segurament Xavi amb el Barça molt
sentits. Del tot,
Pablo Torre.
Sí, sí, clar, clar. Més que res, perquè hi ha un altre club que segurament està proper, que és el Betis, que està ramblant, enteneu-me, en el bon sentit, ho ha publicat el Ferran Martínez aquests dies, amb moltes possibilitats.
Ja no vol
planes. Sí, correcte, però que de idiosincràsia, no, n'hi ha uns quants, hi ha Vila-real, hi ha Betis, però en tens una a unes desenes de quilòmetres. Llavors això és el que es fa una mica d'estem, per exemple, el cas de Pablo Torre. Pablo Torre, jo crec que una sessió al Girona, jo crec que és un win-win.
El faria créixer una barra.
Clar. Segurament, com diu el Xavi, el Girona és el que més s'assembla a l'estil de joc del Barça. O sigui, el Girona, Mitchell està fitxat perquè jugui això, i l'estructura del Girona amb Pere Guardiola, amb Quique Cárcer, etc, és una estructura que no hem d'oblidar que té el City per sobre, i que el City no marca la línia del tot, però d'un ni do.
Sí, sí.
Sí, però que si Mitchell no agradés a Pep i a la direcció del City, segurament, i tingués un model de joc molt diferent, no estaria...
Per això, perquè ja es fitxa Mitchell, perquè jugui això, i és l'estil, tots considerem que l'estil del City és el més semblant al que hem vist aquí durant molts anys, no?
Sí.
No, ja. El Girona ha anat donant voltes amb entrenadors fins que ha trobat, vaja, Quique Cárcer no es cansa de dir-ho, l'entrenador ideal, el perfecte, el que volien pel projecte, però han anat voltant, vull dir, Machín no s'assembla res en això, Francisco no s'assembla res en això, ho van provar amb Eusebio i no va sortir com s'esperaven, i finalment sí que amb Mitchell han trobat el que realment buscaven.
Preguntant-me des de l'òptica, des de Barcelona, diguem-ne, a Girona, això reforça, o hi ha algun tipus, diguem-ne, de conseqüència en l'afició, diguem-ne, de potser reforçar aquest gironisme una miqueta més reivindicatiu en aquest sentit, o això ja s'exagera una miqueta massa?
Home, si agafes ara la temperatura d'avui, sí, diries, i sobretot de xarxes, diries sí, segur.
Clar.
Però a vegades passen també aquestes coses a l'estiu, que hi ha petits incendis i es va calmant tot, també, òbviament, depèn com acabi aquest serial, i més enllà de que estic segur que Romeu jugarà al Barça, de què en traurà el Girona més enllà dels diners i com ho resoldrà.
Sí, sí,
I també pots trobar aquí moltes coses, que si no ho vulguem, el Girona va malament i estarem parlant tot l'any de que, ostres, com es troba a faltar Romeu, doncs vulguis o no, també creixerà el malestar.
Sí, sí. En fi, que tot sigui per bo per als clubs catalans. Xavi Masachs, director de l'Esportiu, a les seves ordres. Una abraçada forta, amic.
Un plaer.
Que vagi molt bé. I digues.
No, anava a dir només que en aquest sentit que tinguem en compte això, que el Barça té la idea de pagar la clàusula, però que no descarta explorar algun tipus d'acord amb el Girona.
Sí, sí.
Perquè si pagar aquesta quantitat, però que li pugui acabar tenint algun ingrés més al Girona, és una via que... jo crec que després de tot el que ha passat i de tot l'enrenou, que el Barça intentarà veure si és possible.
Com a reflexió, és sorprenent com el Barça és capaç de pagar 30 més 31 per Tigrinho, per portar la osadia i alegria aquí a Barcelona, i està regatejant 4 quilos i es planteja vies imaginatives com la possible cessió de Pablo Torre.
Sí, sí, però
això és com quan vas a l'estranger, a països com Tailàndia o Indonèsia, que la moneda és molt barata i saps que estàs pagant 3 euros i regateges 50.
Sí, però, però en aquest cas, Marc, hi ha una explicació, que per Tigrinho tens 3-4 equips que estan tirant-te l'alè, i en canvi l'Oriol Romeu és tornar a casa o no tornar a casa. No,
i
ja està.
A més a més, el Barça, tant Xavi com m'imagino que Deco, veuen a Oriol Romeu com... el que deia el Sape, o sigui, no has pogut portar ni a Zubimendi, ni a Kimmich, ni a Brozovic. Veure el Romeu pensant que la temporada que ve sí que es fitxarà un mig centre que serà el titular, perquè Oriol Romeu
i també d'aquí la posició
31 per 32, o sigui, tampoc és un xaval.
D'aquí la posició de força del Girona, que sap que el Barça o fitxa Oriol Romeu o fitxa Oriol Romeu, no té una altra opció al mercat.
Perquè tots esteu d'acord que la temporada que ve, si Oriol Romeu arriba al Barça, serà titular?
Sí. Jo crec que... Aquest
silenci.
El silenci estic aguantant.
Depèn, hi haurà partits que sí, partits que no. Ja ho vam comentar l'altre.
Sí.
O sigui, jo el veig molt a Oriol Romeu per jugar amb línia 3, o sigui, com a mig centre, línia 3, com havia jugat Busquets tota la vida. Per jugar amb 4 també, però jo crec que per jugar amb 4 tens altres opcions. Pots jugar Gundogan...
El que passa és que si el somni humit de Bernardo es compleix, aleshores prepareu-vos per veure un 4-4-2 constantment.
Tu estàs escalfant amb això, Bernardo, Carrasco? No, estàs escalfant el personal.
Estic parlant per el que llegeixo en els diaris del grup.
Digue-li al Girona també que demà es llevi amb la portada de Bernardo Silva i, com deia el Marc, li vingui a regatejar un milió d'euros a la mà, i quan es reuneixin Pere Guardiola i dirà: mira, xato, paga'm els 4 quilos i que ells se perden el Silva a la portada.
Clar. És a dir,
no només el Girona, digue-li.
Exacte, però jo suposo que jo estic molt a la línia del Marc. Serà Marc perquè tu i jo no maneguem milions d'euros, no, sinó que en maneguem molt menys. Però sí que jo, allò, diguem, simplificant-ho a la màxima expressió, és veritat que dius, hòstia, a voltes amb Oriol Romeu, i després aquí estem parlant d'altres noms que són quantitats que molt majors, i segurament que l'aficionat del Girona...
Però que ara sortia algú.
També, clar, per això, sí.
No, ha sortit un
Sant Crist.
Sí. No és que ara sigui Romeu i Bernardo Silva, vull dir que ha de sortir un gros.
És important...
És que aquí s'està escalfant molt el tema.
Clar.
Si no, dit a Barcelona, ja es calenta.
Joan Laporta ahir va dir dos migcampistes i un lateral.
Sí, clar, ara parlarem del lateral.
Marc, t'ho diràs, és això.
No, està bé, em compraré aquests auriculars que donen aire perquè sortiré d'aquí més escalfat.
A més, com que el fuster, això de la nit de Barcelona, no ho coneix, no pateixis, saps?
Jo agafant-me la portada de Mundo Deportivo del president que estava amb la...
Home!
Jo crec que se li va escalfar una mica.
Gran portada aquesta, Lluís, el president allà. La Mundo Deportivo es cuinant.
Sí, que estava cuinant allà.
Què cuinava? Què era allò que llançava?
No ho sé.
Si era un filet, era un tros de filet. Era molt gros, allò,
No sé què era, però un bon tros de carn.
Bueno, proteïna pot menjar.
Sí. No entrarem aquí. Xavi, avui... Sí. Avui també Daily Blind també l'han presentat per reblar l'actualitat del Girona.
Sí, de moment l'únic fitxatge que ha fet el Girona, 33 anys, que signa per dues temporades i amb ganes de rendir un bon nivell a la Lliga Espanyola després de jugar als Països Baixos, Anglaterra i també breument a Alemanya.
I'm proud to be here, proud to be part of this project.
Estic orgullós d'estar a Girona i formar part d'aquest projecte. Encara em sento bé i capacitat de jugar al primer nivell. El pla del Girona em va treure i l'opció de jugar a la Liga també. Ho volia posar al meu currículum.
To put that also on my resume.
Doncs Daily Blind, que ja s'entrena amb el Girona. El següent en arribar podria ser l'extrem brasiler de 19 anys, Sabio Moreira Savinho, que podria formar part de la plantilla del Girona la propera temporada.
Savinho.
Savinho, molt bé.
Venia de jugar al Troyes. Sí, del Troyes, és del City Group, també, i sembla que està encaminat per aterrar a Girona properament.
Doncs penses que t'enganyo, que em mires amb aquesta
gana? No, home, no, Sabe.
Que escoltes,
m'ha agradat aquest...
Troyes, el Troyes, eh?
El Troyes, ah, sí.
És que per això t'ha mirat així,
sí, 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 sí. Estava esperant, dic, on surt aquest francès? Molt bé,
no
ha, Troyes.
No hi ha res com escoltar el Racó Migdia.
Home, i tant, i el Rocamora, des d'aquí una abraçada, molt bona gent. Gràcies, a veure com s'ha dit.
El David Arnau, un amic filòleg que és un gran seguidor d'aquest programa, sí? Em diu que dir no, això de donar puntades sense fil és un castellanisme.
Vaja.
S'ha de dir no fa res per res, o més creatiu, no m'ho han dit si no en treu profit.
Oh, no m'ho han dit si no en treu profit. Què no apreneu escoltant el Tu Diràs? Com es diu el teu amic?
David Arnau.
David Arnau, des d'aquí una abraçada. David, no mou un dit si no en treu profit. M'encanta. A veure com ho he de dir. Puccinho, no? Et podríem dir a tu, llavors.
Puccinho.
Puccinho m'agrada. Gràcies, Puccinho. Fins ara.
Fins ara.
Tu Diràs, amb Dani Aguilar.
Vinga, 12 minuts i la mitjanit. Seguim fent el compte enrere, eh? El Mundet d'aquí 12 minuts entrarà per explicar-nos si Willy Hernán Gómez és ja jugador del Barça, que ho ha de ser, ho ha de ser. Abans, però, parlàvem també d'aquest lateral dret, d'aquesta posició que en parlava ahir Joan Laporta, amb alguna novetat respecte... O, vaja, amb alguna veu que hem sentit avui respecte a aquesta opció de Valladolid, sí, l'opció de Fresneda.
Sí, és una opció que veurem què és el que acaba passant, si el Barça li arriba també per portar aquest lateral dret. Un dels noms que ha sortit és el d'Ivan Fresneda, al lateral del Valladolid. L'altre dia explicàvem una mica quina era la situació, que hi ha diferents 4 o 5 equips europeus importants que han preguntat per ell, que el Valladolid demana d'entrada 20 milions, sí, pel seu jugador. Com a mínim d'entrada és el que demana, després segurament estaria disposat a negociar, però preu de sortida 20 milions per Ivan Fresneda. Avui Fran Sánchez, director esportiu del Valladolid, ha explicat una mica quina és la situació del jugador.
La parte del jugador y el agente, pues digamos que ahora mismo están sobre todo centrados en una serie de clubes que más le gustan a él. El chico tiene contrato con nosotros y a día de hoy no nos ha llegado una oferta de esos clubes que ellos quieran en estos momentos, digamos, para valorar. Entonces no estamos en ninguna fase de negociación, es un jugador en el cual nosotros confiamos mucho, tratamos de ponerlo en valor y bueno, pues tiene la posibilidad de seguir porque tiene contrato hasta 2026 y si llega una oferta que consideramos que es importante, pues también tendremos que valorarla.
Doncs per tant, que hi ha interès de clubs, que ningú ha presentat encara una proposta formal per ell i que s'intentaran fer valer, com dèiem, aquests 20 milions que pot demanar d'entrada al Valladolid, que agrada, sí, és un jugador que agrada, però veurem si el Barça està en disposició d'anar també per un jugador que tingui un cost com aquest. Estem parlant de 20 milions d'euros. Avui apareixien d'altres opcions, com, sí, el lateral del Mallorca, Pablo Maffeo, un jugador que també podria interessar al Barça si s'ha de reforçar aquesta posició.
A voltes amb el lateral dret, quan hi ha Dest, que sembla que anirà a la gira, quan hi ha Araujo, recordem que s'ha fitxat a Julián Araujo, l'home de la celebració, l'home del cabell rosa, no? Si no m'equivoco.
Sí. De moment només coneixem això.
Sí,
sempre està al centre de les celebracions,
correcte,
i té el cabell rosa.
Correcte, però vaja, i les eternes opcions de Sergi Roberto. Per tant,
Koundé.
Koundé, correcte, però a priori ho va dir el president. Però clar, aquest...
És que Koundé no el conto com a opció, el conto com a lateral dret titular.
Sí, 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 però llavors hi haurà un moment que el Barça apostarà. Mateix, sí.
És que...
Però apostarà realment per un lateral dret o no el Barça? Perquè és que si es va dient, però no s'acaba de fer mai l'aposta.
Però quant temps fa?
Clar, 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 clar.
No sé, a mi ja he començat dient que no em surten els números encara, però vaig veure molt convençut ahir a Joan Laporta dient que encara es necessita... Bueno, ell està, no està obsessionat, no, està dient que el Barça l'any que ve tornarà a lluitar a la Champions... I que per això ell és conscient que falten dos migcampistes i un lateral.
Però llavors hi posa l'asterisc.
I Ferran va dir, és a dir, ens ha dit Xavi que podrem competir per, sí, la Champions, sí, amb la plantilla que tenim, i si li portem alguns jugadors, diu, no diré el que m'ha dit Xavi.
Sí.
No diré el que m'ha dit Xavi si li portem, de dir, entenc que és aquests dos migcampistes i el lateral.
Però amb un asterisc, que llavors diu, i això crec que li repregunten als companys del Mundo Deportivo, i això sortirà molt car... No. Llavors hi ha una cosa que mira un 4.
Però la prudència amb Vitor Roque de ja vindrà perquè potser no tenim espai per encabir-lo és tota la poca prudència que té el president quan diu que potser es guanya, bueno, al final el que està dient és que potser es guanya la Champions.
L'estiu és molt llarg.
És que, vull dir, no, l'estiu és molt llarg, però al final el missatge que queda és que la Champions ara mateix és possible.
L'any passat, abans de marxar cap a la gira, recordo més o menys el que deia abans, Bernardo Silva que volia venir i Frenkie de Jong que se'n va anar. Hem de recordar que Frenkie de Jong tota la gira la va jugar de central,
sí,
perquè havia,
sí,
perquè havia
veritat,
de marxar. No, va començar la temporada de suplent i diria que va jugar només al camp de la Real perquè Bussi el van expulsar la primera jornada. Després va continuar sent suplent fins que es va tancar el mercat. Quan es va tancar el mercat va tornar a ser,
i és
va començar a ser titular.
I és un altre jugador per al qual podríem sentir...
Per això, això és molt llarg.
El problema
passava moltes coses.
És que tothom sap que no té diners i que qualsevol oferta que hagi de fer la farà a la baixa. Llavors anirà jugant amb el temps i arribarà un dia que el Barça haurà de plantar-se. És a dir, o seguim venent o dient que volem i que podem fitxar gent, o ens plantem i deixem la plantilla com està. El que passa és que el mercat tanca el dia que tanca i això no és impepinable.
I tinc la sensació de que el fitxatge de Víctor Roque...
Bé, s'ha de dir així. Víctor Roque.
Crec que s'ha transmès en directe, des del primer dia. S'ha transmès en directe i també tinc la sensació de que el lateral dret no, encara no sabem el nom de la persona que vindrà. No ha sonat aquest nom.
Però Fali Ramadani ja ha estat aquí, que és el representant de Fresneda, ha estat aquí diverses ocasions aquest estiu. La setmana passada crec que va estar-hi i fa tres també. Vull dir que és habitual que estigui per aquí, el que passa és que els 20 milions em semblen una bogeria, sobretot en un equip que ha baixat. És a dir, la posició de força la perds en el moment en què estàs a segona, perquè no, ningú vindrà a fitxar-te l'altre dret del teu.
I no sé si té clàusula evasiva, perquè hi ha molts equips que quan vas a segona la clàusula automàticament desapareix.
Que deies que hi havia un parell d'equips disposats a pagar aquesta quantitat i que per això es feia fora el Valladolid.
És impossible que vingui un tio a pagar 20 quilos per al lateral dret d'un equip que està a segona divisió.
És a dir, que tu creus que no és Fresneda i que hi ha alguna cosa que alguna negociació que no s'està transmetent.
Nelson Tapado.
Sí. Està molt jugant avui, eh? Lluís.
Sí.
Fresneda és
no, això és
low cost.
És una sensació que tinc,
És?
Fresneda és Romeu, és el low cost.
Però llavors no són 20 quilos. Clar, aquest és el problema.
És que jo crec que per 20
Val, no fitxaran, sí, però...
No aniràs a fitxar té 18 o 19
anys. Però què vol dir low cost? No m'agrada jugar això, però...
No diré low cost, opció D.
Però quan pagaries per Fresneda? Això és el que em refereixo. Clar, és que farà mal fer...
Com Romeus, 5, no sé, no pagaria més.
5 quilos per Fresneda? Perquè tu l'has tingut al Big Winger i t'ha funcionat molt bé, per això tu pagaries 5 quilos.
No, perquè té 19 anys, perquè és el lateral, va jugar l'altre, ha estat jugant amb les
faixes. Sub-19.
És un bon jugador.
Però al final ha jugat Víctor Gómez, que marxa per 2 quilos al
Sporting de Braga. És veritat, sí.
Vull dir que al final, si parlem de diners, 2 quilos per al lateral dret de la Sub-21, que és segona a l'europeu, 20 quilos està demanant.
Jo reconec que l'he mirat un sol partit a partir que ha sonat el seu nom, perquè abans, lògicament, havia vist molts partits del Valladolid, perquè m'ho trago tot, i havia vist el jugador, però no l'havia mirat. Mm. Reconec que l'he mirat una vegada en l'última Europa.
Mm. Va jugar molt bé el dia del Madrid.
El dia del Bernabéu, que és... Bernabéu va ser a Pucela?
A Pucela. Va jugar molt bé el dia del Madrid. Va tapar a Vinícius. Va poder amb Vinícius. Jo que l'he tingut, és cert, jo que l'he tingut el Vivenger. però fora conyes, el Vivenger et fa mirar molts partits.
I tant.
Molts més dels que ja mirem per la nostra professió.
I el bon paper en aquest partit segurament és el que ha despertat l'interès del Barça.
I va fer una molt bona primera volta. Uh-huh. La segona... També és l'edat, té 18-19 anys.
Mm. I és
va baixar.
Valladolid, que tampoc ajuda...
No, com tot l'equip, va acabar a segon.
I el que ens expliquen des de Valladolid és que sí que hi ha interès des d'altres equips. Bueno,
que deien que el Barça el que li havia transmès era una mica que esperés una mica a veure què és el que podien fer i que no, i que si es decidien, que era una de les opcions que tenien sobre
la taula. També hi ha bona relació entre Deco i Ronaldo.
Sí, també és veritat. No, sí. Finalment, la qüestió de Deco, que algun dia ja en podrem aprofundir o no, és si té tan bona relació amb tanta gent, això és una bona notícia per al Barça, només faltaria. Com a mínim, avui André Curia ens ha posat una miqueta de llum sobre quina és la manera de funcionar entre Mateu Alemany i Deco, malgrat que, recordem, demà hi ha presentació molt breument d'Íñigo Martínez...
No hi serà.
I no hi serà Deco.
No hi serà. Demà no hi serà. La presentació de l'ex central de l'Atlètic de Bilbao, i seran el president Joan Laporta, vicepresident esportiu Rafael Juste i Mateu Alemany. Director de futbol.
Doncs per ells les preguntes.
I les suspicàcies amb les que va arribar el responsable esportiu portuguès, Deco, i en canvi està fent una tasca bestial. Realment s'està movent bé.
Sí, però jo crec que hi ha dues coses, no? Una és la manera com treballa, que jo crec que tothom aquí preguntes en parla molt bé, i l'altra és que per mi no deixa de ser estrany. Que sigui un jugador que representava un futbolista que continues tu tenint al Barça, perquè si tu has de fer alguna cosa amb Rafinha...
I és una presentació, per exemple, que s'hauria de fer. Que el presentin com a nou professional de Barça.
I preguntava si havia... I de fet, el Sabeu va preguntar.
No, preguntava si havia data per presentar-lo o per fer un acte, i em deien que de moment encara no.
Sí.
El que passa és que si el presenten hauran d'acceptar preguntes.
També. també és veritat, també és veritat. I això segurament és incòmode.
Sí, però tard o d'hora es farà en Marc Millo ara, en època estival, que no en plena competició i amb algun resultat advers. Ara seria un moment còmode.
2 minuts i la mitjanit. Fem una pausa i quan tornem es tanca el dret de tanteig de la CB.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Carles, posa't crema, que et cremaràs.
No et pots banyar encara, em sents?
Aquesta nit sortim, oi?
Demà no ens hem de llevar d'hora, ok?
Anem cap a l'ombra, vinga.
Venen clàssics de l'estiu per tots i ve Summer for All a Citroën. Tèrmic o elèctric, aquest estiu estrena el teu Citroën amb condicions especials i sense esperes. Citroën. Condicions a Citroën Pures.
Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix. Una Catalunya i una Espanya que avança. Nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. El proper 16 de juliol, a partir de les 11 del matí, vine al nostre acte central de campanya al Palau de Congressos de Montjuïc amb el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez. Amb tu, Catalunya avança. Amb tu, Espanya avança.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Em cremo!
Jo? Ai, no!
Però és que vols que m'abrasi?
Una oferta tan calenta que ens crema a les mans. Aconsegueix el teu Opel Corsa sense entrada, amb entrega immediata i per una quota increïble. Emporta't el teu Corsa, l'oferta més calenta de l'estiu. Finançament amb Stellantis Finance fins al 31 de juliol. Consulta condicions a Opel.es.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
23.532 2, 3, 5, 3, 2
Sèrie
8 0, 0, 8
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Quinze segons per arribar al 13 de juliol del 2023. Ho farem maco, a veure que sonin els senyals horaris.